de... Bueno, ho has expressat molt bé, Ernest, no? Té un punt de...
Feridor,
a més de feridor, d'incorrecció en la descripció de la jugada.
És que jo crec que... Bueno, jo estic d'acord amb la llei i, a més, estaria d'acord amb que hi hagués un sistema públic de cinema.
Estàs d'acord amb la llei, tu, Jaume?
En general, el que passa, la llei té uns forats. Estic parlant ara d'aquest tema
concret, fins
i tot amb aquest tema concret sobre com es paga el doblatge, etcètera, etcètera. Hi ha moltes coses per definir. I també estaria d'acord en que, com hi ha una tele pública catalana i una ràdio pública catalana, hi hagi una xarxa d'exhibició cinematogràfica catalana. Però, jo no tinc cines, però faig pel·lícules, vull dir que no estic defensant res. A nosaltres ens ha passat que les pel·lícules en català la gent les valora menys que la versió castellana, i això és una realitat, pels 50 anys, pel que es vulgui, però això és una cosa que s'ha de tenir en compte. I a mi m'ha passat estar en una cua d'un cinema a Girona i sentir una família catalana darrere meu de triar la versió castellana i evitar explícitament la catalana. Més enllà que també que la persona que et ven l'entrada t'avisa. L'altre dia vaig anar a Girona a veure la segona part de Millennium i vaig dir a la sala 3, però és en català, eh?
Sí. Com una dificultat afegida.
Precisament per això. Però la família que tenia darrere... anem a veure la versió castellana, eh? Cuidado que la sala 4 és en català. I estic parlant de Girona, no estic parlant d'aquí de tal. Llavors, això és un punt de partida que s'ha de tenir en compte.
De comportament de la gent, no?
Sí, no, de com facilitem que això no sigui una disbauxa, perquè si no ho serà. Això no és una cosa que es pugui aplicar automàticament d'un dia per l'altre, eh? Perquè, vaja, és que dintre del mateix sector, a nosaltres ens ha passat, fas Vicky, la fas en català i la gent del sector pregunta, però està ben doblada? I llavors, clar, quedes sorprès com està ben doblada. Està doblada per la mateixa gent que ho ha fet en castellà.
El que passa és que hi ha una gran tradició,
també,
de doblatge en castellà boníssima, sí. I potser el doblatge en català... Que s'està
no, però llavors, què passa? Que la gent...
Pep Anton Muñoz...
Sí, realment. I TV3 ha educat l'oïda de la gent durant molts anys. Per això em sorprèn que encara hi hagi aquesta recança.
La gent identifica la veu del personatge amb la versió castellana, perquè és la que ha sentit tota la vida. Que ens passava amb Vicky i tal, que la gent no sentia el Bardem. I la gent, clar, el que vol és... Quan pot
conèixer la seva veu.
Si no, identifica la veu del Robert De Niro amb el senyor que l'ha doblat tota la vida.
Quan li canvien la veu d'un doblador...
És com li canvien l'actor. Llavors,
si al Clint Eastwood li treus la veu del Constantino Romero, la gent dirà, ui, això passava amb Luis de Funes, recordo casa. Quan li canviava la veu a Luis de Funes, la històrica veu de Luis de Funes, deia la meva mare, però que...
Que dolenta aquesta peça.
És que amb el cinema estem com amb els llibres al final dels 70, que hi ha una cultura tan implantada de veure cinema en castellà que ja la gent ni s'ho planteja. De fet, a finals dels 70 la gent ni es plantejava que les grans traduccions que arribaven de literatura internacional les pogués llegir en català, i ja les rebutjava. A força d'anar augmentant l'oferta, s'ha anat normalitzant. I Jaume, això que deies, segurament tens raó, però estarem també d'acord que el percentatge del 98,5% de l'oferta a favor del castellà no reflecteix les necessitats reals de la població, perquè passa una cosa ara, que la gent quan ja surt de casa el dissabte a la tarda per anar al cinema, ja ni espera trobar la pel·lícula en català. Ni
a veure, jo crec que hi ha una cosa... El tema és que això és un procés. Això no és una cosa que d'un dia per l'endemà dividim tantes per aquí, tantes còpies per aquí, tantes còpies per allà, sinó que veiem tots els mecanismes per alimentar precisament el, no diria el naixement, sinó que aquesta demanda o aquesta aspiració, etc., es pugui anar materialitzant, perquè si no tindrem un greu problema amb les sales.
Bosch, jo anava a dir, a part d'una provocació que faré després, però jo anava a dir que hi ha una cosa una mica trista, els catalans en general som un poble poc exigent, no? Amb nosaltres mateixos d'entrada, no? I sí, cridem, protestem, no sé què, però jo crec que, i això passa amb els llibres, i l'Ernest potser ens ho podrà dir, jo a vegades he vist allò, i a vegades ho he pensat, quan hi ha un best-seller que el vols comprar i hi ha immediatament l'edició catalana i castellana, has de fer una decisió racional de dir, bueno, vull llegir-lo en català, etcètera, perquè sembla que perquè sigui en català, per manca de tradició, que és inexacta, és que es tradueix en català, i etcètera, tingui que ser més bona la castellana. Això passa, això és com un
ressort
psicològic. Reflexa. És una actitud reflexa. I, a més, ara entraré la provocació de que tampoc és allò que algú podria dir, aprofitant, a més, amb altres històries, que podria dir, no, és que la gent, quan va veure una pel·lícula, la vol escoltar en un idioma estranger, no? És a dir, com si la fes més americana, per exemple, si està doblada al castellà o no al català. Bé, TV3 ha estat exitosa a l'hora de programar cinema, la gent ha vist absolutament i també s'ha acostumat a alguns sons de doblatge, no? Sí. Però sí que és cert que hi ha un reflexe i això passa més amb els llibres, eh?
Jordi,
dos edicions, no. I algú diu és que potser està més ben feta la castellana.
Però Jordi, això que dius, que efectivament ja t'he dit que al final dels 70, principis dels 80 passava, això quan veiem les xifres avui en dia, es demostra que l'edició en català està absolutament normalitzada i tenim xifres de vendes de llibres, el Harry Potter en català, el Coi de Vinci, els Stieg Larsson, etc., en què cada exemplar arriba a cotes cada vegada més altes i arribem a xifres de 150.000 llibres,
sí, però
un sol títol. Home, vol dir que això que tu dius cada vegada és menys veritat.
Però has de dir, per dir que no és veritat, bueno, en el cinema sí que és veritat. Eh?
Però en els llibres hi ha hagut una militància, diguem, l'ambient, la gent s'hi ha apropat d'una manera diferent.
60, 40,
no hi ha hagut una militància.
70, 30,
no, hi ha,
50,
hi ha hagut una normalització.
Digues la
quina
xifra.
Diferència hi ha, diu, pregunta el Bosch. Porta els auriculars, Ernest, 55, perquè si no, 45. Repetim el que diuen. 70-30, quin percentatge hi ha? 70-30, 60-40...
Un Harry Potter, per exemple.
Un Harry Potter a Catalunya estem en percentatges de 60-40.
Bé, i una novel·la best-seller més per adults?
Més per adults?
Una novel·la més per adults, 70-30. Però clar, abans estàvem a 95-5.
Per
això, el que diu el senyor Tarrazón... Escolta, m'ho has estat molt bé, Ernest, quan es parla, per exemple, de la ràdio, de la televisió pública. És a dir, ha quedat demostrat que el català no és cap impediment per res culturalment parlant. Ho ha demostrat el llibre. Escolta'm, torno a repetir
aquesta
el que deia... Escolta, no. Escolta'm, les coses com són. Tu, nosaltres sí que ho diem, això no tenim cap problema en dir-ho. RAC1 més Catalunya Ràdio és un lideratge meravellós de ràdio en català, amb diferents opinions, amb diferents punts de vista...
Però sobretot perquè és ràdio bona. És a dir, si fos ràdio dolenta, segons la gent no l'escoltaria.
RAC1 per mi és més important, perquè el ser privada s'ha demostrat que en català es pot fer negoci des del sector privat, també.
Clar, clar, clar. No,
aquesta
claríssim,
és la diferència.
Claríssim.
No?
Aprofitem per felicitar-te.
Home, i tant, ara.
I aplaudiments. No, i a vosaltres, que feu que, per exemple, aquesta hora sigui una emissora més escoltada...
I felicitar l'emissora.
...en Catalunya, efectivament.
Gràcies.
Són les 9 i 7 minuts. I els nostres anunciants i els nostres amics i amigues com la Noemi. Bon dia, Noemi.
Ah, i tant.
Bon dia. Aquest Nadal us mereixeu
ser molt
feliços.
És una altra Noemi, està ple de Noemis.
I el Corte Inglés vol que ser feliç sigui molt més fàcil. Com? Finançant totes les vostres compres. Joguines, complements, llar, moda, electrònica... Totes les vostres compres de Nadal i Reis, de diferents departaments, les podeu finançar de la manera més senzilla amb la carta de compres del Corte Inglés. Vosaltres trieu el que necessiteu perquè aquestes festes siguin tal com voleu i el Corte Inglés us ho finança. A més, amb la carta de compres no haureu de carregar els paquets. Gaudiu de les festes i aprofiteu el finançament del Corte Inglés que us permet que sigui més fàcil tenir un molt bon Nadal i uns Reis molt, molt feliços. I aquest any el Corte Inglés us ofereix un 12% de bonificació en una targeta regal en primeres marques d'electrodomèstics grans i petits. Rentadores, rentavaixelles, forns, plaques, neveres, màquines de cafè, planxes professionals, aspiradors... Aquest any us mereixeu que tot sigui més fàcil, perquè és Nadal. I avui a les 7 del vespre, a la sala Àmbit Cultural del Corte Inglés del Portal de l'Àngel, es presenta el llibre Valguamar, 12 relats màgics de Gemma Solsona i Tebo Guerra. L'entrada és lliure. I atenció, perquè demà dissabte i diumenge continua l'Espai Infantil de Nadal. Una sèrie d'actuacions gratuïtes com ara màgia, pallassos, titelles, contes, cagatió i moltes més sorpreses tindran lloc al Corte Inglés de la plaça Catalunya, de Francesc Macià, de Can Dragó, de Cornellà i de Sabadell, a 1:45 del migdia i a 6:45 del vespre. I també teniu la possibilitat de visitar la casa del Pare Noel i endur-vos de regal una fotografia amb ell. Ah, i dissabtes de compte a 1:45 del migdia al Corte Inglés de Portal de l'Àngel. Més informació a elcorteinglés.es. Us recordem que aquest diumenge el Corte Inglés serà obert. Res més, el Corte Inglés, patrocinador oficial de la Barcelona World Race. Adéu-siau, bon dia.
RAC 1. Una tele sense TDT no és una tele. La TDT ja ha arribat a casa teva i molt aviat serà l'única manera de veure la televisió. No t'esperis més. Connecta't a la TDT. Informa-te'n a www.tdt.cat o trucant al 012. Generalitat de Catalunya. Per la televisió digital, som-hi. Tens una idea, tens un projecte, tens ganes de créixer, busques nous reptes, saps que ho pots fer, saps fer xarxa, no et vols estancar, vols progressar, t'agrada la llibertat, tens passió, tens motivació. Teniu tot el que cal per crear una empresa, us hi ajudarem. Entra a inicia.gencat.cat, xarxa per la creació d'empreses. Generalitat de Catalunya, pel treball, som-hi.
Entre un espremedor com jo i una tetera com tu, hi ha electricitat, nena. I ara amb un 10% de descompte.
Gas Natural i Unión Fenosa uneixen el gas i la llum en una mateixa companyia. I per celebrar-ho, un 10% de descompte en el consum elèctric. Truca al 902 44 44 29.
En assegurances de salut no tot és el que sembla. A l'hora d'escollir no es deixi enganyar per les aparences. Sap que la majoria d'assegurances de salut no inclouen les tècniques diagnòstiques i terapèutiques de darrera generació o només ho fan en algun cas molt especial? A Mutua General de Catalunya cobrim tècniques tan noves com la braquiteràpia, les injeccions endoculars per al tractament de la degeneració macular o la radiofreqüència. Truqui'ns al 93 414 3600 i l'informarem. Mutua General de Catalunya. Guanyem en assistència.
I aquest any què em portaran els Reis?
Aquest any m'han demanat per a tu el xec regal Bye Bye Pelos.
Aquestes festes regala Bye Bye Pelos, la revolució en fotodepilació i fotorejuveniment. El xec regal Bye Bye Pelos per a qui més estimis. I si comences aquest mes, kit vitès de regal més 40 euros de descompte pels teus amics. ByeByePelos.com.
Hola, soy Leo Messi y tengo una prenda para ti.
Ara Mundo Deportivo i Adidas t'ofereixen la dessuadora de Leo Messi. Un disseny exclusiu amb la seva signatura i el número 10 a l'esquena. Vesteix la dessuadora del millor jugador del món amb la garantia de qualitat d'Adidas. La cartilla dissabte 12 i diumenge 13 de desembre amb Mundo Deportivo. És un disseny 10 i és del número 1.
Conductors a les seves marques. Els conductors es dirigeixen cap a les benzineres Esclatoil. Tots volen ser els primers a comprar el litre de gasoil i el biodiesel a 89 cèntims i la benzina sense plom 95 a 99 cèntims. Ja es poden treure l'Esclatoil! És un moment històric! El litre de gasoil i el biodiesel a 89 cèntims i la benzina sense plom 95 a 99!
El odiado despertador necesita un poco de amor. Y si sonríes, los atascos son mucho mejor.
Es el señor que es el jefe de tu sección. No es tan malo aunque parezca un gruñón.
El cuponàs de 12. Cada divendres 9 milions d'euros i 5 premis de 150.000. Cada divendres més i més gent comença a veure la vida des de l'altre costat. 11.
Potser no pots decidir el temps que farà demà. O que guanyi el teu equip. Però ara, amb el nou pla de pensions garantit, Plan Caixa Doble Opció, tries tu. Només per contractar-lo abans del 31 de desembre podràs escollir entre un dipòsit a un any amb una rendibilitat atractiva i els interessos per endavant o un televisor Samsung de 32 polzades. La Caixa. Parlem?
Per Nadal, estalvia Carrefour, perquè fins dijous 17 compres una capsa de 2 quilos de gamba grossa congelada i te'n regalem una altra capsa d'un quilo. Emporta't totes dues capses per tan sols 5 euros amb 90 al quilo. Carrefour, et va bé. Diumenge obrim els hipermercats de Catalunya.
El 13 de desembre, consulta popular sobre la independència de Catalunya a més de 160 municipis. El Cercle Català de Negocis dona suport al sí. Amb un estat propi eliminem l'espoli fiscal. Construïm un país líder. Per tu, pels teus, per Catalunya. El 13 de desembre, vota sí. CCN Cercle Català de Negocis. Empresaris per l'estat propi.
Catalunya és un mosaic de paisatges espectaculars i diferents. Al llibre El paisatge favorit de Catalunya hi trobareu les imatges dels millors racons del nostre país. El paisatge favorit de Catalunya, el llibre de la sèrie de TV3, de Cossetània Edicions.
El perquè de tot plegat.
Un minut i un quart de 10, d'aquí un quart d'hora saludarem el president d'Òmnium Cultural, Jordi Porta, amb qui parlarem sobre el que passarà aquest diumenge, que és que comença la primera onada de consultes sobre la independència de Catalunya. En total, uns 700.000 catalans podran exercir el seu dret a vot. Ahir, en aquest estudi, a la nit amb el Pou, el tu diràs, el president del Barça, Joan Laporta, es va posicionar amb el que ja sabíem, clarament amb opció del sí.
crec que l'estat espanyol no resol els nostres problemes, ni de bon tros els nostres problemes econòmics, socials, ni menys lingüístics i identitaris, i per tant, doncs, aquesta situació, aquesta relació s'ha de canviar, s'ha de millorar, i la forma més bona que veig per Catalunya és la de tenir un estat propi. Per això jo m'he manifestat a favor de que, doncs, aquest diumenge cal anar a votar sí en els referèndums.
És una, en fi, no és nou el que diu Joan Laporta, és una confirmació. Sorprenent també el que deia el president de la Generalitat en una entrevista ahir a Radio Teletaxi, un Justo Molinero, que es va limitar a dir que seguirà la consulta l'endemà llegint els diaris.
Lunes lo repasará usted, analizará el resultado que haya habido.
No, pues el lunes en concreto estaré en Madrid porque hay una conferencia de los presidentes de las comunidades autónomas.
Analizará los resultados, mirará cuál será la qué opinión le tendrá.
No, por supuesto que es, yo leo la prensa, ¿no? Todas las mañanas y estaré, por supuesto que estaré informado de esto y de todo lo que pase.
Esperem que així sigui, sobretot li dic al president de la Generalitat que estarem encantats d'informar RAC1, com farem a partir de les 8 del matí, hora a hora, i a través també del que pugui passar amb butlletins més amples de l'habitual, el 14-15, els programes tant al Via Lliure com a la Primera Pedra, del que vagi fent passant aquest dia. Per tant, si voleu estar informats del que passi el diumenge aquí a RAC1 i el dilluns al Món a RAC1, un especial dedicat bàsicament al que pugui passar en aquest referèndum, amb la tertúlia, amb el Màrius Carol, amb el Toni Bolaño, amb la Pilar Rahola i amb el Vicenç Villatú.
Una pregunteta, no? És que just a posar el tall del Laporta i del Montilla, que és una tria teva, quin sentit té?
Les dues declaracions de les últimes, de les últimes 12 hores respecte a aquest tema.
No, Laporta, ja sabem tot el que pensa. De fet, saber el que pensa...
No pensava abans.
A mi particularment em desmotiva, vull dir-te, t'ho dic clarament, no? I el que pensa el Montilla em sembla perfectament raonable. Ell és el president de tots els catalans, per una via perfectament democràtica i neutral com són les eleccions, i em sembla bé que s'ho miri amb distància, perquè això, al final, doncs, ho ha organitzat un munt de gent associada. Per cert, el RAC, que jo, és l'única associació que jo hi soc soci, el RAC, el Real
Club de Catalunya,
no sé si també forma part d'aquesta organització. En tot cas, si
hauria de deixar de ser real.
No, bueno, clar, si fos així jo aniria a votar, però com no hi ha cap associació que em representi, doncs jo no hi aniré, jo no hi aniré a votar,
no,
ja t'ho dic.
Eh?
Jo no hi aniré a votar perquè jo sóc demòcrata i, per tant, doncs, demano una mínima fiabilitat d'una contesta electoral. Aniràs i no sóc independentista. No aniré a votar, no aniré a votar. És que, de fet, jo crec que...
Tu pots votar?
No, però és que escolta una cosa, anar a votar amb aquest referèndum és votar sí. Tant si votes no.
No.
És votar sí, és a dir, és donar la raó a qui està organitzant això, que no et dona cap fiabilitat que això és una cosa creïble. Per tant, jo no aniré a votar.
És que, Víctor...
Pots votar, primera, pots votar o no?
Què vols dir, si puc votar?
Si bueno, perquè hi ha lloc...
No, a Barcelona, que jo sàpiga, no hi ha cap...
Votar, no.
Per tant no podria anar a votar, però si pogués anar a votar,
algú pot
no
votar,
aniria.
No? Algú pot votar d'aquí o no?
No, però és que el Víctor ha dit dues coses que m'agradaria rebatre. Primera, que dius, jo és que no sóc independentista. No, és que tu pots anar a votar el diumenge per demostrar que no ho ets, justament.
No. Això és una trampa seducea.
Això és una cosa important
a tenir
en compte.
Això està fet per votar que sí.
Ah, i tant, Jordi. Estem d'acord, Jordi. Això, votis el que votis. Si vas a votar, estàs votant que sí. No. Perquè estàs dient a la gent que ho munta que estàs jugant aquest joc. Jo no jugo aquest joc.
Víctor,
aquest és el segon o el tercer tema quan parlem dels actes del dia 13, no? Perquè el primer tema, que jo trobo molt positiu, és que la gent s'organitzi, es mobilitzi per buscar les vies d'expressió d'un sentiment o d'una posició
fantàstic,
política
fantàstic.
O tal, i que ho faci amb alegria, amb festivitat, amb el que sigui. I això, amb si mateix, és importantíssim.
Després
estic d'acord amb tu que això, lògicament, anirà a votar la gent que està a favor. De la mateixa manera que estic superconvençut de que si poguéssim exercir el nostre dret d'autodeterminació, que això és pel que s'ha de lluitar, la majoria votaria que no.
En un referèndum vinculant, jo aniria a votar que no. Però aquest que no és vinculant,
no barregem
és una festa i una conya.
Les dues coses, perquè l'altre és una manera que té la gent, no diria ni tan sols d'esbravar-se, sinó de moure's, d'organitzar-se, de fer això que es diu societat civil.
A la meva escala també
fem
reunions i votem de quan.
Això és super... Sí,
està
no,
molt bé.
Però no és el mateix a l'escala.
Home, a una altra escala
és el mateix. No és el mateix a l'escala, perquè aquí no es va discutir si el llum no sé què és una cosa que té més calat. Política, socialment i sentimentalment.
No,
després, el que sí és veritat, em sembla indiscutible que el 95% dels que aniran a votar van a votar perquè sí, no? Perquè si fos una cosa de veritat seria una mica diferent, però això no li treu, no li treu valor.
No, no, com a mi, com a demòcrata ho respecto.
L'únic que em crida l'atenció és compta amb les interpretacions o les manipulacions que després es facin.
Ja pots comptar, Jaume, en totes les interpretacions que vulguis a favor de que ha estat un èxit.
Però que sigui un èxit és una cosa, i que d'aquí algú se'n vulgui aprofitar, manipular, etc.
A la porta, vols dir?
No pensava amb el Jan en absolut.
Això
em sembla molt anecdòtic.
És que la manipulació no és d'una banda, és de l'altra. També és manipulació, Víctor, agafar aquests resultats, fer veure que no han existit i tirar-los a la paperera. Això també és manipulació. Perquè
si el que ha favorit més el referèndum va ser aquell advocat de l'Estat i la posició d'allò... Perquè l'1 d'Arenys, si això, les Espanyes...
Havies passat sense pena ni glòria.
Bueno, no sé si sempre la gent d'Arenys hagués expressat, hagués votat un quart o un terç de la gent que hi va anar-hi i ja està, diguem-ne, tindria la importància que tindria, perquè un poble es mobilitzava, etcètera, etcètera, però no tindria la repercussió.
Però han aconseguit una cosa molt important, que ho deia el Jaume ara, això és una festa. És en positiu. No hi ha forma de girar-ho en negatiu. I això els organitzadors, un 10, perquè és en positiu. I després, Víctor, jo tinc una pregunta per tu, quan dius, no, és que no és legítim, és que això no me'n fio. Molt bé, tu què proposes?
No, he dit no legítim. He dit que no té cap valor jurídic, ni tan sols per mi, ni estadístic.
Ara estàs fent la pregunta que sempre fa Vicenç Villatoro.
Què proposes? Llavors, què proposes? No fer res?
Jo no t'ho dic. Jo, com a persona o tertulià adherit a l'editorial, doncs crec que s'ha de seguir la línia de pressionar des de totes les plataformes que puguem perquè l'Estat ens doni la raó a la gent que ha votat sí a aquest estatut, però no organitzant referèndums que el que fan, perdona, deixa'm acabar, no organitzant referèndums que el que estan és dient-li als conciutadans d'Espanya no volem estar amb altres. Això ens perjudica als catalans i per tant estic en contra.
Tinc una segona pregunta.
Estic a favor de l'editorial.
Tinc una segona pregunta, d'acord, ho accepto. Llavors, fins quan esperem? Fins al 2099?
Escolta, esperem? Ernest, què passa? Que demà hem d'agafar les armes? Escolta,
què he dit de les armes, jo?
Hem d'anar lluitant amb les eines que tenim a la mà fins que sigui.
Esperem fins al 2099.
Jordi Bosch, que no l'hem sentit. Només un comentari, que diu amb el Víctor Amela, que no agafar les armes. El dubte és, la gent que vol ser independent, quins arguments des d'una part de l'Estat té jurídicament per algun dia aconseguir-ho? Aquest és un dubte. Més clar,
sentint el Víctor és asseure's en una cadira i esperar.
Fer-nos vells.
Jordi, un segon, Víctor, que ets el protagonista.
Jo crec que no us heu de provocar mútuament perquè penseu diferent, no? Jo aquestes interpel·lacions no hi estic d'acord. A veure, des de la simpatia cap al catalanisme que tinc personalment en les seves diferents expressions. Primer, jo estic d'acord amb en Jaume que sigués un referèndum de veritat. I dir un referèndum de veritat...
Pel qual hem de lluitar, que es faci.
No vol dir que jo estigui ara, diríem, tinguent una actitud desconsiderada cap a aquesta. No, de veritat, sortiria que no. A menys que hi hagués una operació molt complexa pel catalanisme polític que fos de renúncia de determinades històries. Però vaja, no és el tema. Primer, jo crec que sortiria que no, estic d'acord. Segon, jo crec estupendo, fantàstic, que la societat s'organitzi i sobretot els sectors més procleus a la independència que posin en marxa procediments, diríem, d'agitació, de pressió, de propaganda, de sensibilització de la gent. Això és estupendo, és una organització de la societat. Tercer, ni estan a favor, ni encara que jo hi anés a posar un sí ben gros, allà ves dit, em creuria que això és un referèndum de veritat per la independència de Catalunya. Això és el que és. Això és el que és, tu has dit, és una festa, un acte, diríem, d'agitació i un acte, diríem, de sensibilització. Aquí no s'està decidint res, ningú s'ha d'emprenyar, també, i per tant, ningú li demana cap garantia perquè no és el que no és, ni tampoc jo demano als mitjans informatius que entrin en el joc de fer veure el que no és. Per tant, siguem seriosos, respectem-ho, entenem-ho com un toc d'atenció d'uns sectors importants que estan queixosos i volen passos cap endavant, i per tant, tinguem la festa en pau.
Sí, Jordi, però la pregunta que jo et faig és com es llegeix això a Madrid? Com es llegeix això a tot Espanya? Com es llegeix? Home, com dient, no volem estar. No volem estar amb altres. I jo crec que això no favoreix el projecte final. Ja, d'acord. Però la natura és que Catalunya no vol.
Com Espanya hi ha gent que tampoc vol que hi estem.
Catalunya vol i vol estar a gust.
Hi ha una part d'Espanya que és ella la que no vol.
Però és que la societat hi ha gent que pensa molt diferent. Hi ha gent que pensa molt diferent. Jo el que no estic d'acord és que algú faci una lectura, per molt gros que jo posés el sí, que no puc, perquè jo sóc de Girona i no em toca. Crec que em toca més endavant. Doncs que algú digués la ciutat de Girona ha declarat de manera oficial... No, escolti, aquí ningú ha declarat res. Aquí hi ha hagut una possibilitat d'anar-se a pronunciar d'una manera privada en determinades circumstàncies. I això és un test, esclar que ho és, com ho és tot, com que ho és una enquesta, com que és... Al final la societat està preguntant-se constantment i ho ha de fer-ho. I això no passa res.
No, està molt bé, està molt bé.
No passa res.
I de la mateixa manera que, efectivament, hi haurà la majoria de gent que aquesta, com deia el Víctor, que anirà a votar que sí, també et dic que és important que vagi votant la gent que no.
És que jo no estic d'acord amb això, Jordi.
No, això, a veure,
Jordi, és llançar una traca. A veure, mira, perquè faci llum. Però la gent que està a casa pensant és que jo no estic d'acord amb aquest referèndum, és que no anirà a votar. No anirà a votar, no. És que no anirà a votar. I és lògic que no hi vagi.
Si tu ara de sobte no estàs a favor de la participació.
No, jo estic a favor de qualsevol organitzi el que vulgui. Però que no em diguin que hi vagi jo a votar una cosa que jo ni financio, ni tinc interès, ni vull que es faci. O sigui, que a sobre que no em diguin... Has de venir, perquè si no vens a aquesta festa ens ofens o ens perjudiques o la festa no serà completa sense tu. No, o sigui, doncs feu la festa, però jo tinc uns altres plans. Entens, Jordi?
Vull dir
que si fos, escolta, si fos oficial, que naturalment, això, si que la crida és... Escolta, això és de tots i, per tant, és, sí, és una tasca comuna.
El que no explica...
I jo, escolta, jo he anat a votar sempre. Fet, des de l'any 78 fins ara he anat a votar sempre.
Sí. Això està fet. Escolta, no li preguntis això a en Víctor. Que no tenia un pèl de tot, només porto un pèl llarg. Sempre.
No, ja, sí.
No
ja.
Sé si te l'has tallat.
No, porto llarg.
Però no te'l tallis, eh?
Gràcies. Això escolta, està... tu no t'agrada el pebrot, no? Bueno, després parlem.
No, m'agrada, no.
És que la Milà ahir la nit ho va dir per la tele. A Jordi Bosch no li agrada el pebrot. Llavors he pensat...
Què dius,
no,
ara, del pebrot?
La Mercedes Milà ahir la nit a la tele va parlar del Jordi Bosch.
Aviam.
A Jordi Bosch no li agrada el pimiento. Que se le repite el pimiento.
Aviam, quan vas anar a sopar amb o a dinar amb la Mercedes Milà?
Però si és el productor del programa.
És el jefe.
No, però nosaltres és igual, però clar, què?
Fa una setmana vam anar a sopar al Tomate.
Què és el Tomate?
És un restaurant català que s'obre a Madrid, del grup de la Rosa Esteve, els Tragaluz, etc., que té un gran èxit a Catalunya i que la felicito, perquè és una gran dona emprenedora. I que és el Nova Mas de Madrid.
Ei, contesta el que t'ha preguntat. Exacte. No vagis fent la pilota.
La falca, vas fent la falca.
I em van dir... I clar, em van dir, no posis... Em van portar un plat i vas dir, ai, que hi ha pebrot. I em van dir, què et passa amb el pebrot? I com que no m'agrada i em repeteix, jo m'invento en els restaurants que sóc al·lèrgic, que sóc intolerant, que sóc no sé
com
què...
Com sempre, el teu gust...
M'encanta que passem manera... dels referèndums...
Sí, sí, el pebrot de Jordi.
Que, per cert, t'he de dir, Jordi, que ets igual que el millor cuiner del món.
Sí.
Que també odia el pebrot. La Ferran Adrià.
No, jo no l'odio, el pebrot.
No, si jo, no li agrada.
El pebrot l'acarono.
Se'l repeteix.
Molt bé, perdó, on estàvem? Que m'esteu
fent per la Mercedes
Milà. És que sou ingovernables,
tu. Estàvem comprant pebrots a Sant Jaume de Frontanyà.
És una festa per la gent que vol participar i anirà a votar sí, ja està. I la gent que no, doncs no.
Ara faré una cosa molt catalana. Deixeu-me fer una cosa molt catalana, que és que em sembla que podem arribar a un punt de consens.
No, si estem d'acord.
Espera, em sembla que si ara tinguéssim aquí un paper que digués, reclamem un referèndum d'autodeterminació, etc, per la data tal, per d'aquí 5 anys, em sembla que aconseguiríem que tots els de la taula, inclòs el Víctor, el firméssim.
Mm. Si el Parlament de Catalunya, les forces polítiques representades que representen la sobirania catalana, diuen que sí, jo diré que sí.
I no ho tomba el Constitucional, vos, no?
No, perquè això sí que seria una cosa interna.
Això és després.
Clar, això després, un cop votat, diuen que no. Això ja ho sabem.
Falta un minut i acabem. Però abans, la pregunta del dia. Ahir, Joan Laporta, en aquest estudi, el tu diràs. Jo firmaria la final de la Champions, va dir, entre el Barça i el Real Madrid. La pregunta del dia és si firmaries, com diu Laporta, la final de la Champions entre el Barça i el Madrid. 2-77-22, Monespai sí, 2-77-22, Monespai no.
Firmaria guanyar-la?
No. la final de la Champions
entre el Barça i el Madrid. Jugar-la, contra qui sigui.
No, no.
Clar, arribar.
Aviam, un sí del Jaume Roures, un sí.
No, jo no he dit contra el Madrid, eh? Jo he dit...
Que... Arribar a la final.
Arribar a la final.
Sí. No, i si és contra el Madrid, jo em sembla bé.
Aviam, Ernest, arregla-ho.
Jo dic un no rotund. Per què? Perquè un Barça-Madrid, per mi, és la fi de la història. O sigui, és la fi del futbol i és la fi de tot. Perquè si el guanyem, ja, tot és absurd, a partir d'allà ja qualsevol victòria ja serà inferior a aquesta, per tant, és l'apocalipsi de la victòria.
2012.
Però si perdem, sí, ja ens enfonsem en la misèria més absoluta. Jo em fa tanta por aquest partit que el millor és evitar-lo.
Jo com que matèria...
Que no anem a la final.
No estic dient això, no veig demagògia.
Jo
dic contra el Madrid, no.
Va. Jo, com matèria esportiva i annexa, com els drets esportius, i ho he dit privadament i públicament, sempre he anat a favor d'en Jaume, estic a favor del que diu. Juguem-la, i a més a Madrid, que ens farà molta il·lusió. Si el Madrid haurà un altre, més igual. Més indiferent.
Molt bé, senyors, deixem aquí. Per cert, que hi ha un oient que diu que el Jordi Bosch també va sortir al reportatge que va fer la primera, la setmana passada, al Bulli. El reportatge, i efectivament, era l'última sortida del restaurant.
Perquè no fan pebrots.
No hi ha pebrots.
Com diuen, escolta, com diuen al nord de la circunscripció de la que vinc girant, oh, puta, tu també hi eres, digo.
Fins ara,
que jo canto,
Jordi Bosch, canto, tu calla.
Tot,
Tanca el micro en Madrid. Jordi Bosch, gràcies, que vagi bé. Ernest Pol, Víctor Abel, Jaume
Roures. Bon dia.
Fins aviat. Gràcies.
El perquè de tot plegat. Abertis són autopistes per viatjar. Abertis són aparcaments per gaudir de la ciutat. Són aeroports per volar als Estats Units, Europa i l'Amèrica Llatina. Són infraestructures pel desenvolupament d'activitats logístiques. I, a més, et porta la informació de ràdio i televisió a través de les seves xarxes de telecomunicacions. Abertis, el primer grup empresarial d'infraestructures per la mobilitat i les comunicacions. Abertis t'apropa al món.
RAC 1.
Petits contes que expliquen petits gestos. Una vegada, dos germans van anar a l'exposició Xarxes del Palau Robert i van descobrir que els ports de Catalunya eren unes grans autopistes del mar. Fi. Exposició Xarxes, un viatge per les infraestructures de Catalunya, al Palau Robert de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Som-hi.
Allò que et ve de gust el diumenge és passar-te tot el dia del llit al sofà i del sofà al llit. I del llit al sofà... Del sofà a la taula, i de la taula una altra vegada al sofà.
A IKEA sabem com t'agrada gaudir d'un dia de festa. Per això, el proper diumenge 6 i el dimarts 8 de desembre obrim les nostres botigues IKEA a Barcelona.
Haig de fer un pica-pica a l'empresa per fer el comiat de Nadal.
A la pastisseria li podem preparar un assortiment d'allò més variat? Quedarà molt bé.
És per 30 persones. Faci-me un pressupost i ho vindré a recollir demà.
En les celebracions de Nadal, la seva pastisseria us ho posa tot a punt. Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Ho, ho, ho! Què feu vosaltres al metro? Si avui és 25 de desembre i no es toca fins al dia 6, i on és el Baltasar? Que vingui aquí, si és un rei mag.
No t'adones de res, Noel. Aquest any m'ha agafat el metro i hem arribat abans. Així podrem fer les últimes compres.
Aquest Nadal tothom es mou en TMB. Fins i tot la nit de Cap d'Any, perquè el metro obre tot el dia i tota la nit. A Barcelona, TMB és el que ens mou. A més, aquest Nadal a TMB et convidem a patinar la pista de gel que muntarem a l'estació d'Universitat fins al 6 de gener.
Em demano un balancí.
Apa, avi, ja t'ensenyo jo a fer la carta als Reis.
Moda, regals, joguines, viu la màgia del Nadal al Centre Comercial Màgic Badalona.
Il·lusió.
Força. Superació.
Suport.
Comprensió.
Igualtat.
Tracte. Amb la teva entrada per la funció especial de la Vella i la Bèstia del 3 de desembre, ajudaràs a la integració de persones amb discapacitat mitjançant treballs mediambientals del projecte Recicla de TAM, l'associació del grup telefònica per l'atenció de les persones amb discapacitat. Recorda, 3 de desembre. Compra la teva entrada a Servicaixa i entrades.com.
Entre tots hi podem col·laborar.
Anticipa't al Mundial 2010 amb Hyundai. Gaudeix els dies 12 i 13 d'una jornada futbolera al Hyundai Football Show Barcelona. Hi haurà activitats per tota la família i premis pels guanyadors. Serem a Barcelona, al Port de la Marina número 1, davant l'Hotel Arts i la Torre Mapfre. Arriba't i descobreix amb el Hyundai i 30 tota la passió del Mundial. Hyundai.
Atenció! Ara i fins al 31 de desembre, Cocimàtic li ofereix un nou pla renovi. Reformi la seva cuina o canviïn només els mobles. Ara amb descomptes que no s'han vist mai. A més, pagui-ho a partir de l'abril en 12 mesos sense interessos. Nou pla renovi de Cocimàtic. Només fins al 31 de desembre. Irrepetible! Visiti'ns al carrer Diputació cantonada Padilla o a cocimàtic.com.
Aquest és el contestador de l'Aleix. No m'hi puc posar perquè sóc a la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal de Mataró. També aniré a la Fira d'Artesania i Regal de Nadal amb la meva neboda.
Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal fins al 23 de desembre a la plaça de Santa Anna. Fira d'Artesania i Regal de Nadal del 19 de desembre al 6 de gener al Parc Central. Més informació a mataró.cat. Ajuntament de Mataró.
Ai, aquest no m'hi cap. Aquest és massa petit. Aquest no em lliga amb el sofà.
No tens excusa. A Borda Jardineria ens hem proposat que aquest Nadal cap casa es quedi sense arbre.
Per això en tenim centenars. I de tots els tipus que puguis imaginar.
Vine a la buscar a l'Avinguda del Mar de Gavà, a 10 minuts de Barcelona, per la C32 sortida Gavà Platja.
A Borda Jardineria tenim un arbre per cada llar.
Ah, i un extens assortit de guarniments, decoració i regals que pots comprar fins i tot en diumenge.
Nosaltres esquiem a Vall de Núria, sense cues, sense cotxes.
I jo faig surf. Aquest any l'Snowpark té de tot.
I baixarem junts en trineu i pel tubi.
Entreno en cotxe fins arribes al cremallera et porta a Vall de Núria. Gaudeix de la neu en un entorn únic. Neu més diversió Vall de Núria. Respira natura. Informa't al 972-73-2020 o a valldenúria.cat.
Aquestes festes gaudeix comprant als supermercats Veritas, on trobaràs més de 4.000 productes ecològics.
Del 9 al 13 de desembre tindràs un 10% de descompte en tota la secció de carn i proteïna vegetal perquè gaudeixis del sabor autèntic i d'una digestió perfecta.
Veritas, menjar de veritat.
La certificació ecològica garanteix que els productes no contenen restes de productes químics ni transgènics.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2:45 de 10. Aquesta nit tindrà lloc la Festa de les Lletres Catalanes, la 59a edició de la Nit de Santa Llúcia i aquest cap de setmana el gruix de les consultes sobiranistes del país. Més de 700.000 catalans tindran la possibilitat de votar sobre la independència de Catalunya a 170 pobles o viles del país. En volem parlar amb el president de l'Òmnium Cultural, l'entitat que treballa des de fa prop de mig segle per la promoció de la llengua, de la cultura i de la identitat de Catalunya. Jordi Porta, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Déu-n'hi-do el dia llarg que li espera vostè per davant, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Sí,
ara,
sí, sí.
No sé si serà una nit de Santa Llúcia, per això que explicaven de la mescla de la seva vigília de les votacions i aquest referèndum per l'autodeterminació de Catalunya, si és la nit de Santa Llúcia més especial que haurà viscut vostè com a president de l'Òmnium.
Bé, jo crec que no especialment. És a dir, la nit de Santa Llúcia és una festa de les lletres catalanes, per tant, és una festa en la que es concedeixen una sèrie de premis i es rellencen una sèrie d'autors i obres, i això, aquest és el fet fonamental. I Òmnium Cultural, que és una entitat cultural, el que passa, li passa és que és una entitat que té consciència dels condicionants que hi ha de tot tipus a la cultura, entre altres els polítics, i per tant, independentment del que sigui aquesta nit, la nit de Santa Llúcia, i del que es pugui dir en un sentit o un altre, després de l'important que és el que es donin els premis a unes determinades persones i determinades obres, evidentment estem en aquest context que diumenge hi ha aquestes consultes, en les quals el Òmnium Cultural també va prendre posició en el seu moment, i per tant, sí, és un fet doncs, que també estarà més o menys present en la mentalitat.
Després parlem de l'edició de la festa d'enguany i d'aquesta nit, però si m'ho permet, parlem ara de les consultes per començar. Són davant d'un moment històric o no?
Va, jo això dels moments històrics no, ja ho veurem. D'aquí 20 anys veurem si és un moment històric o no. El que sí que és cert és que això s'ha de veure amb la perspectiva en què s'ha produït, diguéssim, no? S'ha produït en la perspectiva en què després de 30 anys d'experiència democràtica en què s'esperava que la mentalitat en general a Espanya respecte a la seva concepció de la unitat de l'Estat hagués variat i per tant que es podia plantejar un estatut d'autonomia amb molt més rigor i amb menys condicionants dels que va tenir l'any 79 amb una constitució que es va produir, tot jo sempre dic doncs, que va ser un pas importantíssim, però bé, que es va constituir amb els mateixos protagonistes que havien hagut el franquisme, que era un partit polític que condiciona el procés i ja sabem tots com va anar. Doncs després de 30 anys s'esperava que es pogués plantejar les coses més claretat. I el que s'ha vist és que el procés d'estatut d'autonomia que ha durat 6 anys, doncs s'ha vist que la concepció en general a Espanya de l'Estat i del que és el reconeixement de les nacionalitats a dins, doncs tot i que la Constitució d'una forma més o menys discreta doncs ho reconeix, doncs no. doncs continuem estant amb la mentalitat, diguéssim, pràcticament de l'estat Espanya 1 i no 51, diguéssim, no? Aleshores, en aquest context, després de l'esgotament d'això, d'encara estem pendents del Tribunal Constitucional, la gent diu, escolta'm, ja tenim solució a Espanya. Vull dir, fins i tot els plantejaments que es fan aquí, més, diguem-ne, moderats, del federalisme espanyol, és que hi ha gaires federalistes fora de Catalunya? És que sembla que no n'hi ha, tampoc. Aleshores, posats en aquesta decisió, la gent diu, escolta'm, potser que ens plantegem seriosament si és que un referèndum per l'autodeterminació, que jo sempre el defenso, és el referèndum per l'autodeterminació. És a dir, que la majoria del poble de Catalunya estigui a favor d'una solució diferent. I, per tant, doncs això em sembla que seria democràticament correcte.
Si la gent no participa a les consultes, sí, sigui pel que sigui, per votar que sí, per votar que no, o per votar en blanc, sigui pel que sigui, serem la riota de l'Estat?
Pot ser. És a dir, nosaltres, la veritat sigui dita, és que, quan dic nosaltres, Òmnium Cultural, vam estar a favor de que això es plantegés amb molta serietat i amb molt de rigor i d'una manera progressiva, diguéssim, no?
S'està fent així o no?
Aleshores, nosaltres, a la vista de com va anar, ens vam comprometre, bàsicament, a la comarca d'Osona, que hi havia unes certes garanties de poder-ho fer bé. En els altres, en fi, els hem recolzat i donat suport, però no ens hi hem implicat directament com a seu nacional d'Òmnium Cultural en aquestes altres, perquè hi havia una sèrie de garanties i de reglaments que, en alguns casos, no teníem, diguéssim, la certesa que es poguessin complir, no? I per tant, doncs, depèn. Evidentment, si hi ha una abstenció baixa, doncs, hi ha una participació baixa, és un cert fracàs de la iniciativa. De totes maneres, això és una enquesta, en definitiva.
Estem parlant de quin percentatge calcularia vostè, senyor Porta?
Home, jo crec que si està per sobre el 30 o el 40%, bé. Si està per sota, demostraria que no s'ha fet prou bé. És a dir, que no s'ha fet prou bé, això no vol dir que no es pogués fer, però que no
s'ha
fet prou bé.
Home, és que fa una setmana destacàvem en aquest programa els resultats de l'enquesta de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC, on quedava palès que Catalunya votaria sí a la independència. Parlàvem d'un 50,3%, sí, crec que era. Aquesta era la primera vegada que un estudi, sí, a més estem parlant d'un estudi fet amb un ventall de 2.000 a 2.500 persones, considera possible la victòria del sí amb un referèndum, un hipotètic referèndum. Això què és? És creïble? Estem parlant d'aquí un xup-xup a la societat, que hi ha gent que fins i tot que no és catalanista comença a estar-ne farta d'Espanya?
Home, jo dic, per això he explicat una mica el procés, no? Realment, de tot aquest procés de 30 anys i de les dificultats de 6 anys per intentar definir un nou estatut i que ens el retallen i encara estem pendents d'una sentència del Tribunal Constitucional, això arriba un moment que esgota la gent. Ara, jo ja ho dic, no ho sé si aquestes enquestes són certes. El que passa és que només hi ha una manera de saber-ho. Fer, amb tota la regla, un referèndum, però...
Oh, fixi's el que deia precisament aquest estudi de la UOC, un 83% deia que Catalunya té dret a decidir el seu futur polític mitjançant procediments democràtics.
És que, a més, això no és que... Ja sé que en l'ordenament jurídic actual d'Espanya i la Constitució no ho preveu, però vull dir, això està reconegut per la Carta de les Nacions Unides. I, per tant, aquí hi hauria la possibilitat de que si els diputats catalans del nostre Parlament diguessin que convoquen d'acord un referèndum a l'autodeterminació, encara que hi hagués oposició per part d'Espanya, això és un tema que a nivell internacional s'hauria de poder reconèixer aquest dret. Per tant, s'hauria de treballar en aquesta línia, jo crec.
I considera que si hi ha un bon resultat de participació en el referèndum, més enllà del resultat en si, perquè sí, és probable que vagi a votar molta gent amb sí, amb massa sí, per tant, el resultat segurament serà molt esbiaixat entre la gent que va votar, què va votar i la gent que no va votar. Per tant, els resultats... És més un tema de participació, probablement, més que del resultat en si, eh?
Sí, et refereixes a les consultes.
Sí, sí, a les consultes. Sí. Per tant, jo el que li pregunto, depèn del resultat que hi hagi en número de participació, estaria bé que això que està dient vostè, senyor Porta, de la possibilitat de que el Parlament de Catalunya aprovés una resolució conforme, com a mínim votar-ho, es pogués anar a les Nacions Unides a demanar el dret al referèndum i pogués tirar endavant?
Aquí hi ha un punt que jo ja vaig fer menció quan vaig anar a l'acte que se feia Arenys Amunt, quan va d'això. No. De fet, això són consultes amb tot el sistema que s'ha pogut fer i tan bé com s'ha pogut fer, però en tot cas tenint en compte que no es disposa del poder municipal, que no es disposa dels organismes, etc. Per tant, l'important seria que això, el del diumenge, tingués traducció política a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest és el procés. És a dir, si això serveix pedagògicament, entre cometes, que perquè la gent digui, escolta'm, doncs hem de donar força a opcions que un cop els nostres representants polítics, segons les regles de joc, que és a les properes eleccions que hi haurà d'aquí un any, doncs majoritàriament, diguéssim, nosaltres estem a favor de que es pugui convocar el poble per un referèndum d'autodeterminació. Això seria el correcte. És a dir, el que no es pot esperar és, en alguns casos, prescindir de la traducció política que això hauria de tenir les eleccions. És a dir, això, ara estem fent un exercici que està molt bé i que és veure una mica quina és la consciència que hi ha, etc. Però això s'ha de traduir en el comportament electoral i després s'ha traduït en una resolució que pogués fer el Parlament majoritàriament. Aquest és l'afer. Però alguns diuen, oh, és igual. No, no, a veure, democràticament, fins que no hi hagi una convocatòria d'eleccions convocades normalment i que els partits amb els seus programes expliquin què pensen fer, i hi ha majoritàriament al Parlament de Catalunya uns diputats que estan disposats a tirar endavant un referèndum d'autodeterminació, això seria el correcte. Això és el correcte. L'altre és fer pedagogia, diguéssim. Va ser...
Avui estem parlant amb Jordi Porta, amb el president d'Òmnium Cultural. Permetem que saludi a aquesta hora qui, el poble cobrirà les consultes. Sí. Estem parlant del poble més petit de Catalunya, que com bé sabut és Sant Jaume de Frontanyà, el Berguedà. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
És el Ramon Vilalta, alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, que és el municipi més petit de Catalunya on es farà la consulta, eh? Si això està claríssim. Quantes persones són a Sant Jaume?
El cens, o sigui, el padró municipal són 24 i el cens electoral són 21.
És a dir, demà poden anar a votar, perquè es fa demà a Sant Jaume, eh?
Sí.
21 persones.
Ah, això mateix.
Molt bé. Estem parlant que és demà, oi?
Sí, senyor, el dia 12.
I per què es fa Sant Jaume de Frontanyà demà?
Home, perquè Sant Jaume és el poble més petit de Catalunya i volem ser el segon municipi de fer-ho després d'Arenys Amunt.
Molt bé, escolti'm...
I volem tenir una mica més de ressò, també.
Molt bé, escolti'm, d'aquests 121 persones...
Sí.
Home, vostès, allò que diu sempre és que els pobles ens coneixem tots, coi, amb 21 persones i tant, que ens han de conèixer tots. Per tant, si jo li pregunto a l'alcalde què passarà en aquest referèndum, estem parlant de quanta gent aniria a votar, calcula vostè, i quanta gent votaria que sí, que no o en blanc.
Home, jo conto que el 80% hi anirà. I que votaran que sí, suposo que serà potser el 60%.
El 60%?
Sí, jo crec que sí.
Està molt bé que hi hagi gent que vagi a votar també que no, eh?
Que no, exacte.
Podria ser. Tot és possible en unes eleccions, com que són secretes, tot és possible.
On es fa aquest referèndum? On s'anirà a votar Sant Jaume de Frontanyà?
A l'escola, allà on votem sempre.
A l'escola?
A l'escola, que és una dependència municipal, que és allà on ens hi reunim tots.
Val, per tant, interpreto, és així, l'Ajuntament dona suport a aquesta consulta.
El què?
Que l'Ajuntament dona suport a la consulta.
Oh, i tant, sí.
No, home, dic això perquè no, oh, i tant. Sí, és que teòricament...
Nosaltres, mireu, cada 3 mesos en fem una de consulta popular.
Sí, clar, sí, però perquè no sobre aquest tema, esclar.
Perquè nosaltres tenim un règim de consell obert, per tant, doncs jo quan convoco els veïns els convoco exactament igual com demà.
Clar. Clar, no, és que és, això moltes vegades és el que està dient. Escolta'm, si jo convoco un referèndum per veure per on passarà el tramvia de la Diagonal de Barcelona, perquè no puc fer un altre sobre... Aviam, què pensaria si la gent votés a favor de l'autodeterminació, no?
Això. Nosaltres cada 3 mesos hem de fer un ple, m'entens? I el ple haig de consultar els veïns, perquè com que funcionem en règim de consell obert, tots els veïns majors d'edat, diguéssim, formen part d'aquest ple, d'aquest consistori. I, per tant, doncs, cada vegada que faig un ple, els crido en aquesta consulta, perquè nosaltres ho decidim tot per assemblea. Això.
A quina hora sabran els resultats? Bueno, clar, quan vagi a votar l'últim, no?, per entendre'n.
Mireu, nosaltres votarem des de les 9 del matí fins a les 12, i llavors farem una pausa per dinar i obrirem un altre cop a les 3 de la tarda fins a les 6.
Fins a les 6, i a les 6 recompte.
I si creiem que a les 6 encara falta fulano que ens ha dit que vindria i no ha vingut, doncs també l'esperarem.
Molt bé. Escolti'm, demà ja l'aviso. Hi haurà gairebé més càmeres que no ciutadans, eh?
Això és veritat.
Li agraeixo, alcalde, que ens hagi acompanyat. Molta sort demà.
Gràcies.
Gràcies, bon dia. És una anècdota... Ara, és d'una habilitat de màrqueting impressionant que diguin, no, nosaltres ho avancem el dissabte, si tindrem més impacte. I, efectivament, el que ha fet Sant Jaume de Frontanyà amb l'impacte mediàtic de ser el poble més petit de Catalunya és admirable. Però deia una cosa a l'alcalde que té raó. És a dir, sembla com si hi hagin temes tabús i que fins i tot no es... Digui.
No, hi ha una cosa que es té en compte. Alguns politòlegs distingeixen entre les consultes que el que fa és qui té poder per tirar-la endavant, consulta prèviament per veure què opina la gent, que la consulta que fem diumenge és una altra cosa. No és qui té poder ens demana que d'això, sinó que és espontàniament el poble que diu i qui ho ha de recollir serà el qui després vindrà a les eleccions, que el que deia jo abans. Per tant, és una consulta diferent. Normalment es diu una consulta normal, això ho diuen alguns politòlegs, és aquella que la persona que ha de prendre una decisió consulta abans què li sembla. Però en aquest cas no hi és aquest personal. Per tant, és una cosa diferent. És una consulta més de caràcter pedagògic, més de sensibilització, més que, el que dic jo, tindria efectivitat si després es tradueix en les convocatòries electorals normals, doncs amb un determinat comportament.
Senyor Porta, hi ha hagut gent que s'ha abanderat molt amb aquesta consulta. Un d'ells ha estat el president del Barça, Joan Laporta, que en aquest estudi ahir a la nit, per exemple, va demanar el vot per sí, pel sí, com ja ho he fet anteriorment.
Què li sembla el discurs de Joan Laporta?
A veure, jo hi tinc una certa relació personal i a mi em sembla una persona que en aquest sentit val. Hi ha un debat, diguéssim, a nivell de l'interior mateix del Barça, de si, i del soci, suposo, de si el president ha de prendre posicions d'aquest tipus. Un president del Barça ha de prendre posicions d'aquest tipus de caràcter polític. Clar, qualsevol persona té el seu plantejament polític, sigui quin sigui el càrrec que té, no? El que ha de veure si amb això, diguéssim, implica o no molt l'entitat. És a dir, jo, per posar una cara. Sí, sí. Jo soc president d'Òmnium Cultural. Jo, com a president d'Òmnium Cultural, no puc dir que Òmnium Cultural està a favor de la independència. El que sí puc dir és que democràticament, com a valor democràtic, sí que estem a favor de l'autodeterminació. Mm-hmm. És a dir, que la gent pugui decidir què vol. Ara, independentment del meu pensament personal, doncs a mi em sembla que una entitat que és més transversal, que té, doncs en aquest sentit, com a tal, no fem aquesta aposta, no? Mm-hmm. Doncs em sembla que la gent, i les consultes em sembla bé, perquè és una manera, diguéssim, de fer una enquesta, diguéssim. Llavors, que el Joan Laporta prengui això és un tema que pot ser controvertit. Jo, personalment, a mi em sembla bé, perquè sempre s'ha dit que el Barça és més que un club, per tant, si és més que un club, doncs és molt possible doncs, que hi hagin coses doncs, que normalment un president d'un club no faria, i que el president del Barça pot fer, diguéssim, no? Bé, a mi em sembla personalment, a més, com que està en una fase, diguéssim, terminal del seu mandat, doncs ell s'expressa més lliurement, fortament que si estigués al principi, diguéssim.
Què li sembla l'aparició de Joan Carretero?
A veure, jo... A mi em sembla que és una... la conseqüència d'un procés que també ha viscut Esquerra Republicana, en aquest sentit, no? És a dir, un procés d'un partit a l'oposició li és molt fàcil mantenir plantejaments, diguéssim, independentistes. Un partit en el govern és molt difícil que pugui explicar a la seva gent com justifica una acció concreta en funció dels objectius finals. I això, no sé si s'ha explicat bé, sí. aquest és un problema. És a dir, estar a l'oposició és molt fàcil. Estar en el govern i, a més, dir tot això que estic fent lliga amb l'objectiu final de l'independència. Això la gent li costa més d'entendre. Més tot el procés que va haver-hi de la crisi doncs, del primer tripartit, jo entenc. Ara, lamento una cosa. Lamento que es fraccioni tant el plantejament catalanista, és a dir, des d'un punt de vista polític, no? Que hi hagin tantes opcions i que al final això, diguéssim, perd força, diguéssim. No?
Però... La junta directiva a l'Òmnium, sí? En més d'una ocasió ha assenyalat que la no legitimitat del Tribunal Constitucional per retallar un estatut ha aprovat, seguint tots els processos democràtics, refrendat pel poble de Catalunya i refrendat per les Corts Espanyoles. I si retalla l'Estatut, que tot en suma que pugui passar, si putineja l'Estatut, quina és la reacció que hem de tenir com a país?
A veure, aquí hi ha dues reaccions que jo he insistit molt, inclús he insistit en els responsables polítics del país. Això va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, va ser, després va anar a Madrid, va ser retallat, va ser acceptat pel Parlament i pel govern, i va ser convocat al poble en referèndum. Aleshores, la resposta política que l'ha de donar és el Parlament i el govern. Aquests són els que han de donar la resposta. I que crec que és una resposta forta. És a dir, a mi, en fi, la cosa de dir, nosaltres respondrem que no hi estem d'acord, però acatarem, què vol dir això? A la pràctica, diguéssim. Si acatem, què vol dir? Llavors jo insisteixo, els polítics que defineixin quin serà el seu full de ruta en això. Ara, nosaltres, com a, diguéssim, entitat significativa del poble, en la mesura que vam ser consultats també i vam intervenir en un referèndum, tenim dret a manifestar el nostre desacord. Mm-hmm. Això com ho manifestarem? Doncs bé, nosaltres vam dir farem una manifestació al carrer perquè així, diguéssim, ostentòriament i es vegi clarament que el poble que va ser consultat en referèndum i que ara li desmenteixen el que va aprovat, doncs ha de manifestar al carrer. Més enllà d'això, hem de pressionar simplement els polítics. La resposta política que l'han de fer és el Parlament i el govern.
Parlant de l'any de Santa Llúcia, sí. Recordo que el vam tenir aquí fa dues temporades, dos anys, el novembre del 2007, i aleshores vam destacar que l'entitat ja havia superat els 15.000 socis.
Sí.
Actualment ja es frega els 20.000, no?
Hem superat els 20.000.
I per quin motiu?
A veure, a mi em sembla que hi ha... Jo faig sempre dues consideracions. Bueno, per una banda hem fet una certa campanya expressa, a base que cada soci donés sense dir el seu nom o dos amics seus que podien ser socis. Per tant, hem fet una campanya expressa, que això també explicaria una mica el creixement. I a l'altra banda, hi ha una altra cosa que em sembla important. És a dir, l'any 80, Òmnium Cultural i aquest tipus d'entitats van baixar, perquè d'alguna manera al recuperar les nostres institucions la gent va dir, bé, ara hi ha moltes coses que ja no cal, ja les farà d'això, perquè hem de fer classes de català, perquè hem de fer... etc. No? I ara hi ha més aviat la consciència, després de 30 anys, de que paral·lelament a les institucions nostres necessitem una societat civil amb iniciativa social i que sigui dinàmica. I això és probablement que explica que tornen a esperar que una cosa que a Catalunya ha sigut sempre característica, no? Vull dir, el fet de que hi hagin institucions privades que tenen iniciatives socials i culturals i hi ha molta gent que les recolza. Per tant, des d'aquest punt de vista, tindríeu també una explicació negativa, i és dir, decepcionats o decebuts per l'activitat política, la gent, diguéssim, es volca més aviat amb entitats de caràcter social i de la societat civil, no? Això seria negatiu en la mesura en què no podem substituir. Jo sempre dic, en els anys 60-70, Òmnium Cultural va fer un paper de substitució dels poders que no teníem. Ara no el pot fer. Ara ha de fer un paper complementari. Les institucions han de fer el seu paper i han d'apretar perquè el facin.
Avui que hem parlat, es queda un minut amb el president de l'Òmnium Cultural, amb Jordi Porta. Avui aquesta nit, com sempre, es lliura el Premi Sant Jordi de novel·la, el Mercè Rodoreda de contes i narracions, el Carles Riba de poesia. Per cert, ja que m'ha apuntat a Mercè Rodoreda, ahir comentàvem en aquest programa que la traducció del llibre de la plaça del Diamant,
sí,
ha estat escollit llibre de l'any per una ràdio italiana.
Bé, escolta, és que hi ha un fenomen important, i és de que en aquests moments la producció literària catalana està valorada, i hi ha llibres, bueno, cal dir Les veus del Pomano, que s'han vengut més de 300.000 exemplars en Alemanya.
I tant, no?
Però vull dir que hi ha moltes obres, com la Maria Barbal, com el mateix Emili Rosales, la Carme Riera, que són traduïdes de moltes llengües. I, per tant, està valorada, curiosament, està més traduïda en moltes llengües que no pas les editorials castellanes s'interessen per aquestes obres, que és un fet curiós, no? Però bé, el fet...
Curiós.
El fet és de que la producció literària catalana, dic pels experts, és superior en quantitat i en qualitat a la producció d'altres literatures que tenen una base demogràfica més àmplia. Mm-hmm. I, per tant, aquesta nit és un bon símptoma.
Aquesta nit a Terrassa, com sempre, la nit de Santa Llúcia, que torni a ser un èxit.
Moltes gràcies. Porta,
el president de l'Òmnium Cultural, avui al Bonarracó. Bon dia i bones festes.
Bon dia, igualment.
Viatges El Corte Inglés us ofereix suggeriments atractius perquè gaudiu per Nadal, Cap d'Any o Reis d'un viatge o d'una escapada molt merescuda i amb el millor preu garantit. Comenceu l'any gaudint de la neu en una estació d'hivern o delectant-vos amb un sopar deliciós amb cotilló a triar entre una variada selecció d'hotels i destinacions. Espereu els Reis d'Orient relaxats en un balneari o en un hotel amb spa de les nostres costes o a les Canàries. O celebreu en família aquests dies tan especials divertint-vos a Port Aventura o a Disneyland Resort París. O a bord d'un creuer fantàstic pel Mediterrani, l'Atlàntic o el Carib, o en qualsevol altra destinació del fullet Nadal, Cap d'Any i Reis. Més informació a qualsevol agència de viatges El Corte Inglés al 902 400 454 o a viajeselcorteinglés.es. Empresa patrocinadora de la Barcelona World Race.
Ara és el moment.
Estalviaré en la pròxima declaració amb un pla de pensions BBVA.
Ara és el moment.
Aconseguiré un 17% TAE de les meves aportacions.
Ara és el moment amb BBVA.
Tu també ho pots aconseguir.
TAE mínima calculada de l'1 d'octubre al 31 de desembre. Informa-te'n a qualsevol oficina BBVA. BBVA. Adelante.
La llum, el telèfon i el gas tenen una quota mínima mensual. Amb el gasoil pagues el que consumeixes. Si no gastes, no pagues.
El gasoil és segur i econòmic. A més, el teu distribuïdor et donarà un tracte personal i directe. A Catalunya hi ha una bona xarxa de distribuïdors de gasoil amb servei urgent i garantia de qualitat. Amb la calefacció de gasoil dormiràs més tranquil. Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya. Més informació a gasoils.cat.
Mai hagués pensat que unes escales ens complicarien tant la vida. Sort que amb els elevadors puja escales Valida, ara podem pujar i baixar sense problemes. La gamma Valida ens ofereix la solució més adient a cada cas. Cadires, plataformes, elevadors verticals... A Servieleva tenen la solució per pujar escales. Demaneu-ne un pressupost sense compromís. Informeu-vos en el 902 400 111 o a servieleva.com.
Insistim a informar que el 25 de desembre, fum, fum, fum! Així doncs, encara sou a temps d'omplir els vostres congeladors. Vine a la Sirena i prepara el teu congelador. Com sempre, hi trobaràs el millor marisc al millor preu. Fixa-t'hi, la gamba argentina supergran a 9,49 euros al quilo. Ja és Nadal al teu congelador.
Botigues La Sirena, fanàtics del congelat.
Una planxa com jo no s'hauria d'enamorar d'un radiador com tu, però quan vaig veure el 10% de descompte, vaig saber qui m'apujaria el termostat.
Gas Natural i Unió Fenosa uneixen el gas i la llum en una mateixa companyia. I per celebrar-ho, un 10% de descompte en el consum elèctric. Truca al 902 44 44 29.
Delhi, Bombai, Seul, Singapur, Hong Kong, Xangai, Pequín, Tòquio, Osaka, Istanbul... Amb Turkish Airlines pots arribar molt lluny.
Amb Turkish Airlines és fàcil sentir-se com una estrella. Turkish Airlines.
Turkish Airlines, 10 anys creixent en Barcelona.
Citroën celebra 90 anys d'innovació. Aprofita el pla 2000E amb paquets preus històrics. Citroën C3 des de 7.400 euros i C4 HDI des d'11.700. Vàlid a les comunitats adherides al pla 2000E.
Citroën Creative Technology.
Aquest diumenge, amb el magazín de La Vanguardia, Yiwu, una peculiar ciutat xinesa que viu del comerç i pel comerç. Alacant, la terra de l'origen del torró i d'altres tradicions nadalenques. I aquesta setmana, l'especial Nadal, amb les millors propostes per regalar i la millor selecció de productes gourmet per aquestes festes. Magazín, una cita setmanal amb el periodisme de qualitat. Cada diumenge, amb La Vanguardia.
Soc Rumba, el teu robot aspirador.
Per fi hi ha algú que treballa per tu.
Ho deixo tot net, arribo a tot arreu. No em canso mai. Soc meticulós.
Robot aspirador Rumba.
Jo faig la neteja. Tu t'ho passes bé.
iRobot. Fem robots que treballen per tu.